les seues experiències i també estàvem comentant abans que era molt interessant també les preguntes que tinguéreu i després també pues, suposo que voldreu algú pues, que vos signi algun llibre, fer-vos alguna foto. Tenim una hora i mitja en total per a tot això i bueno, pues, convé que comencem puntualment. José ha estat tot el dia així a Oliva, este matí a les 10:15 aproximadament ha arribat a l'Ajuntament d'Oliva, després ens hem fet un cafè allí al despatx d'alcaldia, després ha anat als instituts, on ha tingut un gran èxit de seues xerrades a l'Institut Gabriel Ciscar i al Meu Imallans, han estat molt interessants, i després li hem fet una recepció oficial, la Corporació Municipal, membres de pràcticament tots els grups municipals, i ha signat també en el Llibre d'Or, perquè a més de ser un dels dos últims brigadistes internacionals que queden vius a l'actualitat, que era un a Mèxic, també en 98-99 anys com ell, i ell, a part d'això, també fa dos anys va rebre l'alta distinció de la Generalitat també el 9 d'octubre. La veritat és que escoltar a José és absolutament, jo crec que necessari, no? En els temps que corren, on cal pues no oblidar i on cal recordar bueno, pues una època, per desgràcia, que no cal oblidar i que cal sempre tindre molt present. Ell, a més, el valor que pot aportar de més, més que un valor científic, no? Més que un valor literari, és un valor com a tal, com a testimoni directe d'aquella època. I bé, des de l'Ajuntament d'Oliva estem molt agraïts, és un privilegi tindre-lo entre nosaltres. Té una vitalitat excel·lent, és increïble que amb l'edat que té tingui aquesta vitalitat i encara aquestes facultats mentals. I bé, i ara Toni Simó, que és el que l'acompanya, li farà, pues farà una breu presentació i jo crec que el més interessant és que escoltem el protagonista. Toni.
Bona vesprada a tots. Gràcies per la vostra assistència, l'alcalde, per la presentació, etc. Ja sabeu el protocol d'aquestes coses. Com altres són molt plans, molt senzills, ell més encara. I dir-vos que jo vaig conèixer aquest home, sempre comença dient com el vaig conèixer fa 15 anys. Jo estava fent una investigació sobre els llibres que m'han publicat, algun d'ells de la universitat, en aquest cas concret, i després de fer investigació de caràcter arxivístic o documental, vaig dir primer, m'encontré en un moment que dic, mira, a mi me parla molt la gent de major del Càcer, i fa 15 anys me vaig dedicar a la investigació oral. Quan portava ja 70, 80 o 90 persones, perquè han tenit moltes cases, inclusiu dretanes, me diu algun d'ells, mira, sí, de França venen, és d'agost, una persona que és del Càcer, encara que ell va néixer en França, tal, i podries entrevistar-lo perquè ell segur que te va a donar moltes dades de lo que va passar i de les seues vivències. Evidentment, l'esperit d'agost, el vaig començar a contactar amb ell, començar a parlar amb ell i em vaig quedar un poc a l'edat. Estaria un dia, dos dies, tres dies, ell venia fa 15 dies i quan ja se n'anava em va enriquir en molt la meva investigació. Quan se n'anava em diu, jo és que tinc unes memòries manuscrites que les vaig fer en els anys 60-70 en França i és la meva memòria per les meves filles. Ell té dues filles i tres fills. I dic, dona-me-les, on estan? I em diu, no, les tinc en França. Dic, ah, doncs, vale. I m'esperi a l'any següent que vinguera de França, dic, porta-me-les. I em dona el telèfon, i estem en contacte. I a l'any següent em ve en unes memòries, en bona lletra, i jo tremolava que vinguessin les memòries en francès, perquè veuríeu com tinc que dir-vos que la seva llengua és la francesa. Ell parla i escriu perfectament francès. És la seva llengua mare, no el valencià ni el castellà. I me ve en les memòries en castellà. I jo dic, bueno, este home, si el castellà sap millor valencià, perquè els pares parlen, són de casa, parlen el valencià i la presa en casa, en França, com escriu en castellà? Vale, després vos contaré el motiu. Me ve en castellà, i quan començo a llegir-lo, jo entro en la universitat, ensenyo a algun professor. Jo no soc de l'ensenyança, soc d'una altra branca laboral, encara que soc llicenciat en Geografia i Història, però m'ha dedicat a altres coses, i resulta que veuen i diuen, això és una riquea, una brutal tremenda, no? I efectivament, me va enriquir la meva investigació, jo vaig publicar el meu llibre, quan van voler el meu llibre, gràcies a ell i a altres investigacions que vaig fer, me'l publicà el PUB, el Públic Publicaciones Universitat de València. La universitat no publica llibres de caràcter local normalment, se dedica més a nivell d'autonòmic o provincial, no? I en aquest cas m'ho publicà. Podeu pensar quin era el valor de la part de que havia entrat en Capitania General, i en Capitania General vaig aconseguir els expedients sumarials dels tribunals militars de 85 persones que Franco tancà quan s'acaba la guerra. I aquests expedients ara estan en Madrid, en el Ministeri de l'Exèrcit. En aquella època que estava en Capitania General, per una qüestió laboral i de relacions, va ser pioner en entrar en aquests expedients. Per tant, quan la Universitat Publicacions va veure el seu valor de la seu, escrits que portava, de la seva memòria i d'algo que jo també havia aconseguit, me publicaré en el llibre. Bé, així no vaig conèixer aquest home. I també t'hi vaig dir, mireu, t'hi vaig dir a ell, gràcies a tu i entre altres coses, a mi m'han publicat aquest llibre. Algun dia te publicaré les teves memòries. Jo soc president d'una agrupació cultural d'Alcàsser i parli amb els companys i li publicarem aquest llibre, que per cert, aquest llibre, quan digué en les seues memòries, en castellà, no se podeu pensar a corregir allò perquè la construcció era francesa. Encara que escrivia en castellà, la seva construcció de frases i la seva forma de pensar és francesa. A més, de ficar alguna paraula en valencià i alguna altra, per no dir àrabe, perquè sap també àrabe, ja us ho contaré. Total, per corregir allò de boixos, i al final ho aconseguirem i així està el llibre. La pública, el fem per gastos d'anar a França i tornar, i després, si voleu, són 10 euros, i jo no vaig a parlar ja més d'aquest llibre, ell vos el signarà, si voleu, perquè jo vull entrar en ell, i ara sí que entre directament. Ell va néixer en Marsella, son pare era d'Alcàsser, sa mare del barri del Carmen de València, té tres germans, n'han faltat ja dos, va a l'escola francesa durant 10 anys, allí, evidentment, aprendrà perfectament francès, parlar-lo i escriure. Als 10 anys va, per qüestions laborals dels seus pares, va a Casablanca. En Casablanca acudix a una escola de colonos francesos en el protectorat francès marroquí. I allí va a l'escola en francès. Però què ocorreix? Un any jugant amb els xiquets en el carrer marroquís, ara moros, doncs aprendrà l'àrabe. Un àrabe molt rudimentari i l'ha oblidat quasi. Però encara, si vols, encara te diu algunes paraules. És molt curiós. Als 11 anys ve al Càcer, portat per els pares, i precisament en 1931 quan se proclama la República. Vaig anar a precepte. En 5 anys de República, en per l'escola del Càcer, escola espanyola, valenciana, però allí aprèn el castellà, a parlar-lo i a escriure-lo. Clar, de l'escola nostra. Del Pau d'Estat, me'n vaig al 36, el primer que veurà, que l'espanta una mica, és que en la plaça se cremen tots els ornaments de la Iglesia. Tant ornaments, imaginaria, tota classe d'una gran falla, com així en Oliva, estic quasi segur que també passava en el 90% dels pobles valencians. També veurà com trauen gent dretana de les cases, són els caciques, els pudients econòmicament del poble, i són assassinats per els republicans. No ho vaig a dir ni el set, faig, més o menys eren de la fall, gent molt radical. Tot això no, té 17 anys i diu, pues això no, i no li s'ocorreix altra que per a fugir del poble se'n va buscant a València columnes que anaven al front de Terol a recuperar Terol que havia ser, que no s'havia sublevat, que no perteneixia a la República, que s'havia juntat, se'n van a recuperar. Quan t'aplega a València, diu, en tu quina edat tens? Diu, 17. I diu, tu no eres major d'edat, tu fora, no l'admitis. Se'n ve al Càcer, se'n va a l'Ajuntament, i diu, fem un paper com en lloc de nàixer en 900 d'Enel i vaig anar a Eger en Marsella en 1917. En lloc de Tesser volia tindre en d'Enel, falsament. Com en l'Ajuntament d'Algàsser no es comprometia burocràticament, no tenint ninguna dada, el que tu digues. Bueno, bueno, imagina que l'alcalde d'Algàsser se llava les mans i ja d'Enel vaig, se'n va al front. Els dos anys és ferit, vaig anar a presa perquè volem que parli, és ferit, torna a la rereguàrdia, se recupera de les ferides i estem ja en el 37-38 i veu que en Silla n'hi ha una bateria de brigadistes italians, italians. Esta bateria li pega en aquestes edats, penseu que tenia, en aquest cas, ara tenia 10 anys. Se'n va la bateria i diu, me voleu a mi? Aquesta bateria d'italians, el mando diu, tu, i jo sóc francès, presenta documentació de França, però sé castellà, valencià i un poquet d'àrabe. Com? El problema dels brigadistes que venien en defensa de la República era que entre la població ells no podien comunicar-se molt i els italians encara, però francesos, txecos, xinos, així tenien de tot. Tenien problemes de comunicació amb la població. A ells es venia de primera mà que fos un traductor. I se refien a l'estat major. Passa uns mesos, ve el pacte de no intervenció, intenten expulsar-los, complint Inglaterra i França la firma del pacte de no intervenció. Evidentment, Hitler i Mussolini no el va complir, seguiren enviant armament, homes i de tot, i intenten expulsar-los, però què passa? Estan en València i havia ja Franco entrat a les tropes per Vinaròs i havia tallat les vies de comunicació, de ferrocarril, de carretera. S'envien a Pobla Llarga. A Pobla Llarga n'eren 2.000 brigadistes que havien quedat bloquejats així, de parla francesa, italiana, llatina. I a Vilanova de Castelló, Castelló de la Ribera, és un poble del costat, 1.000 brigadistes de parla més oriental o anglesa. I així que entre el poble llarga, tot això ho compta en el llibre. Allí n'hi havia 3.000 homes. Imaginem un poble d'uns 3.000 habitants en la que no n'hi ha gent jove, estan tots en el front. Només queden dones, majors, xiquets, 2.000 brigadistes tots els dies, durant 7 mesos, avorrint-se en el poble. Això, penseu el folgori que hauria per aquí. N'hi havia un pare, mi conta, que hi havia dos xiques en Pobla Llarga i allí sempre hi havia 40 o 50 brigadistes. És molt curt. Pues bé, total, que al final aconsegueixen un vaixell, se'n va enviar a Barcelona, en Barcelona allí el despedix Negrín, el president del govern, entra a França, estem en Xiner Febrèria de 1939, faltaven 3 o 4 mesos per acabar-se la guerra. Allí es dona contra ell, se'n va entra a França, els gendarmes diuen tu, i diu jo sóc marsellès, m'envien a Marsella i no deixo corregir altres, en la conxura de la joventut, que se'n va al cònsul espanyol republicà en Marsella i diu jo vull tornar a València. Però si estan tots volent eixir-se, si la guerra està perduda. I diu no, jo vull tornar a València, allí tinc la família i encara queda la república. En un vaixell comercial portava farina, se'n ve a València, febrer del 39. Allí, en el port, també el rep el gerent. En aquella època, gerent i director no seria, seria comissari. El comissari del port diu el mateix, al final l'envia a casa en un cotxe particular, en un autobús l'envia a casa i ell apuntarà, però està acabant-se la guerra. Acabant-se la guerra, se'n va en un camió, i en els últims dies de guerra les tropes estaven entrant per el nord de València, per segon, se'n van al port d'Alacant. Ell i son pare. En el port d'Alacant se'n sap assaig, no poden fugir, va al camp de los Almendros, al camp de l'Albatrera...
El fusilament.
I això ho diràs tu. El camp de l'Albatrera, el camp de l'Albatrera molt dur, te'n ho contarà ell, solament dir-vos que entran 70 quilos i vaig ir als 7 mesos en 40 quilos de pes, d'aquí va a la càrcel de Portaceli, proper de Bétera, de Portaceli passa a la càrcel Modelo, ja van passant de 39 a 40, allí és juzgat, condemnat a 12 anys i un dia per un tribunal militar, franquista, ja ho sabeu, al final acaba la càrcel d'Aranjuez, també ho contarà, i allí ix al final del 43, primer del 44, i ve el cas. En el cas li fan el boicot, tant laboral, social, d'amistats. Ell tenia amigues, li donen l'espala, perquè les mares de les xiques li diuen «Nixe roig, no t'arrimes, que d'un és presidari i no hi ha que llamar l'atenció perquè estan marcats». És una repressió que els majors poden conèixer al bon respecte. La joventut no sabeu el que era una repressió social en aquest sentit. I al final se casa amb una dona de Silla, que era la Silla, se casa amb una dona de Silla, i no descobreix altra que incorporar-se a l'Agla. L'Agla era l'agrupació guerrillers de Levante. Popularment se diuen els maquis. I entren els maquis, així, en el civil, era que quan venien a fer atemptats en l'Horta, en València, ells els protegien per a dormir, per a donar-los aliment, roba, i si aconseguien alguna arma, n'aconseguien alguna, i és molt curiós, jo no ho sabia, perquè, clar, els republicans, quan veuen que perden, amagaren armes després del front, i sempre hi havia armes, amagades per baix terra, aconseguir i donar. Bueno, bé, el tema és que n'agarren a dos de Silla i a un de Catarroja, amics d'ells, són torturats, en el 47 afusilats, i el té que fugir via Barcelona. En Barcelona aconsegueix un altre salvoconducte per anar-se encara a la frontera i està dintre d'Olot. En Olot, la policia secreta demanant la documentació per un vagó i ell volta per l'altra porta. I des d'Olot a França, durant 3 dies, sense menjar, passa la frontera. Ell és molt ben rebut en França, és l'únic privilegi que té al dir que era francès i parlava perfectament francès, el reveren i s'incorporarà perfectament. Cosa que aquells republicans que acabant-se la guerra per Catalunya o per el País Basc creuaren i acabant-se en el 39 la guerra, anaren a camps de concentració i ho passaren molt mal. Els francesos es portaren molt mal en els que s'exiliaven acabant-se la guerra. I anem a fer tot el contrari. Allí va cridar la dona, vinc davant, hi ha tingut família i allí viu des d'entonces. I això és la meva referència perquè tingueu de què va i qui és aquest home que tenim.
Per la mentira que diuen de que hi ha hagut una guerra civil en Espanya. I això és la mentira més gran que es puga dir. Clar, al traïdor Juan Carlos li convé i a l'imbècil de Rajoy també. Però així no hi ha hagut guerra civil pel fet de que Hitler ajudava al general José Sanjurjo, que havia intentat ja implantar la monarquia en el 32 i el desterraren, l'enviaren a Lisboa. I es queda el seu ajudant, que era Emilio Mola. I Emilio Mola és el que al començar la guerra civil. I li telefoneja, quan agarra Burgos, li telefoneja a Sanjurjo i li diu: «Mi general, la plaça està libre». I quan Sanjurjo se'n va agarrar en l'avió, mor en un accident d'avió. Si no aplega el terreno d'aviació, com mor d'un accident d'avió? I és que havia sigut assassinat pels agentes d'un almirante alemà, canadís, que és el que fabrica Carlos a Franco. Perquè aquest canarís era almirante i al mateix temps jefe de la UE, els servicis secrets alemans. I ell no tragava, seguint alemà, de tindre que estar baix les ordres d'un cap austriaco que era Hitler. Hitler no segur mai alemà, era austriaco. Però com anexionar Àustria, Àustria i Alemanya era el mateix, pues es feu el president. I anaven els dos contra. I este Hitler ajudava a Sanjurjo i l'altre anava buscant llogar un avió que Franco estava desterrat en les Illes Canàries i anaren a buscar-lo allí. I li digueren si volia fer-se càrrec per tirar la República fora, que tenien un exèrcit per ell. I efectivament a plegar a Tetuán i n'hi havia un exèrcit de 130.000 homes. Sobre els 130.000 n'hi havia només que 1.200 espanyols. Els altres eren poc alemanys i els que menys hi havia, però tots eren jefes, coronels, generals, tot això. Després hi havia 12.000 portuguesos, baix les ordres del coronel d'Espinola. Després dels portuguesos hi havia uns 15.000 moros, els primers que vingueren, baix les ordres del coronel Jaue. Hi havia la secció internacional i això crec que estaven baix les ordres, eren 30.000, baix les ordres directes de Franco. I després venia el gros de l'exèrcit franquista, que eren 70.000 italians, en un munt de generals, Bergonzoli, Roata, Coppi, Gambero, en fi, Gambara, però eren tots gamberos. Com és possible dir que això és una guerra civil? Si Franco no tenia només que 1.200 espanyols. Ara, no content d'això, com resulta que la República Espanyola va ser la primera en donar la mateixa llibertat a les homes que als homes. I hi hagueren diputats socialistes, dos, i una de dretes, que ell ja tenia el nom de lo que valia, Urraca Pastor. I tot això, pues, el resto de l'Europa no podia tragar. Ara es dona compte el govern republicà que li enviaven armes per Lisboa a Sanjurjo i a Mola. I què fa? Demana a França si li vol vendre armes. I França diu que sí. I estem en diciembre, en novembre-diciembre del 35. I la República paga les armes i les municions que li compra França. Les paga en seguida. I al començar la guerra, en julio, i les armes no venien. I el jefe del govern francès, que deia que era socialista i resulta ser socialista, va i forma un comitè de no intervenció. Sí, criminal i fill del que sabeu. No deus armes fa 9 mesos, qui dirà el govern republicà que agarre les armes que li degueu i forme, no, forma el comitè de no intervenció i quan li demanen les armes diu el comitè de no intervenció no ho prohibix. Diu envieu algú i us tornaré els diners. El comitè de no intervenció li prohibix que doni les armes que feia 9 mesos que les tenia pagades. I no li prohibix a Franco que de ser 30.000 només que n'hi havia 1.200 espanyols. Vostès com aprenen que això és, hi ha dret? I és que tota Europa, a part de la Unió Soviètica i Mèxic, tota Europa estava en contra, contra la República Espanyola perquè havia donat els drets a la dona que tenien els homes.
Crec que ho compreix perfectament. Ell sempre xoca en el professorat i en els alumnes que tenen manuals i que sempre és guerra civil, evidentment. Però ell diu que era un missatge de la Segona Guerra Mundial perquè així entren moltes tropes estrangeres. en un moment determinat hi havia més de 200.000 homes estrangers que eren tirs, perquè també estaven les brigades internacionals en defensa de la República, que també n'eren 45.000. El que vol dir és que hi havia molta gent. Així en Oliva segur que tindríeu algun destacament d'estrangers, perquè hi havia destacaments xocoteig, a part dels grossos que estaven en casernes més importants. Pues, claro, era guerra civil, sinó, i el professorat pues, arriba, perquè claro, és el que han de fer, i els alumnes es xoca un poquet. Ell sempre és una persona molt contrària al pacte. Ell és francès i acusa molt tant el Guillaume Brun com el de la Dier, que eren els dos mandataris de, durant aquesta època de francesos, però també a Chamberlain, que era l'anglès. Ells, Teo, ara va dir l'odio, no ho dic.
Dos assassinos de la República. Per
fortíssim. La qüestió és que no... Que el principal, ja que dir també que els principals eren els nazis, era Hitler i Mussolini, però que ell acusa molt. De fet, l'anècdota, vos heu dit, no volia parlar ja més del llibre, però ve el cas. Quan acaba de corregir, tenim el llibre a punt i dic, quin títol vols per al llibre? Per telèfon. I diu, fica en el llibre el pacto de no intervenció, pobre república. Memòries del militiano i brigadista internacional José Almudévar Mateu. O, de fet, mireu si ja jo dic, això és molt massa llarg, pensa que un llibre té que tindre un títol, perquè el més escuet li pegui un poquet. I me contesta, o fiques aquest títol o no me publiques el llibre. Pues, va, de fet, una curiositat, portem ja 4 edicions i una italiana. Me criden els italians, tenim relació amb Itàlia, amb França, setmanat, em porten, en l'agost de l'any passat estarem en Pisa, dalt dels Apenninos, perquè allà estan els fills xinesos de partisans que lluitaren contra Mussolini en la Segona Guerra Mundial i contra els alemans que entraven per dalt per els Alpes, no? I l'ambient partisana mos invitaren allà, estarem 4 o 5 dies i mos dic, per què? Perquè m'havien demanat, a ser possible, que els podia enviar el brut del llibre, de la correcció, per a la impremta. Perquè ells tenien el llibre, però corregir-li, volien traduir-lo i vendre-lo en Itàlia, en italià. Però paraula, frase, frase, paraula, me demanaren. Perquè ara digitalment, dic que és una llengua i en certes correccions és molt fàcil passar d'una llengua. Vos el conte per l'anècdota. Així tenim, en una de les solapes, el llibre en italià. Quan vam veure això i el pacte de no intervenció per la república, els italians diuen això, a més en Itàlia, en italià, pobre, república, pobre, a d'ells no, la traducció no... I entonces me ficaren que per favor a vos hi podien canviar el títol. I els italians en este llibre és la república tradita, tradita és traicionada, no? I els llibres en Itàlia està venent-se com a, tot això pel pacto de l'interior pobre república. És una anècdota més. Vale, anem a entrar en anècdotes. Quina anècdota?
Pues la del fusilament. Resulta que lograren pilar-nos a tots els internacionals fora, però queda la meva brigada, la 129, quedarem en València i com tot estava ja en mans dels franquistes, no podíem eixir. I a plega el dia, el 18 d'enero, i el govern francès, el jefe del govern francès, Edouard Daladier i Chamberlain, l'inglès, quedaren en enviar dos barcos de guerra per escoltar-nos i poder eixir, perquè estàvem en València, i de València passar a Barcelona pel mar. I a les 7 de la nit, quan anàvem a eixir, envien un telegrama dient ho sentim a muntó, però el comitè de no intervenció mos prohibeix enviar els barcos. Sí, criminals, si sou vosaltres els jefes de la no intervenció i vosaltres mateixa vos prohibiu enviar-nos els barcos. Bueno, la qüestió és que no ens quedem a les 7, però ens quedem a les 9. I tinguem la sort, no sé com va ser això, que passant justetet pel mig del mar. I a l'eixir del dia, al puntar del dia, jo sent ruïdo d'avions, me cago en la mà. I com no sé nedar, me'n prenc a buscar per no tragar l'aigua sola, a veure si podia tindre algo per poder nedar. I al remat em dono compte que els avions ja estaven prop i que no hi havia res que fer. Li cale pues, que facin el que vulguin. Però quan ja estan damunt, em dono compte que eren dos llacs 16, que són avions de caça soviètics. I aquests avions ja no ens deixaven fins a plegar a Barcelona. I en Barcelona d'allí ens enviaren al quartel Carlos Marx. I jo em quedi baix, perquè sabia que dalt, en la cuina, el tabaco i l'alcohol anaven a la xina a xavo. I a mi, el fum del tabaco i l'olor de l'alcohol m'emborratxa. Dic, no, jo no ho puse, si no moriré. I em quedi baix. I és així com vaig veure entrar el doctor Negrín, que venia a despedir-se, i vingui cara a mi, pues, jo ni cara d'ell, i estiguem parlant un ratet, sentirem un ruïdo enorme. I es gira Negrín riguent-se i me diu l'ambaixador de México i el coronel de la Casa Mexicana. Entre els dos, un d'un braç i l'altre de l'altre, s'enduveren a Negrín dalt. I jo em quedi. Bueno, d'ahí mos enviaren a Figueres. I en Figueres ja mos va vestir a tots, cada un el seu traje, mateixa terra, tot igual. Mos va dar 315 francs per poder mitjar-lo més a pegar a França i una medalla. I en el llibre que tenim mos firmà que mos donava els mateixos drets que a tot ciutadà espanyol sense perdre cada un de nosaltres la seva nacionalitat. I cada un se n'anàrem al seu costat. I a mi m'enviaren a Marsella, on vaig néixer. Però a la plegada a Marsella no plegaren a agarrar-me, però vaig saber que la policia me seguia. I totes les nits els amics de l'Espanya Republicana me tenien que canviar d'hotel per dormir. I jo, als 15 dies ja estava a part d'això. I me'n vaig al cònsul espanyol i li dic, jo volia tornar a Espanya, me passa tot això. Però està acabant-se la guerra. Hi ha república? Diu, sí, pues vull que anar. Diu, passaport no te'n puc donar, però vaig a donar-te una carta per un amic que tinc comandant d'un barco anglès, el Stavull, que se'n va demà diumenge a València. Dic, pues això és bo per mi. Com que agarri aquest barco i aplegui el dimarts a València. A la baixada del port n'abaixaren d'altres espanyols del barco Isle i mos tiren al refugi. La policia mos va baixar un refugi. Prepareu els documents. I jo pues, tenia llibre. Un policia es dona compte i diu, xaval, tu no, tu hi vine per casí. I em porta al comissari, a les oficines del comissari del port, que no estava, i va buscar-lo. I li diu, quan aplega el comissari, li diu, mire este xaval lo que ha fet, mire. I veu, clar, en el llibre estava escrit que havia estat ferit, que havia estat decorat i tot això, estava escrit en el llibre, i me diu, però tu saps lo que ha fet? Clar, si no ho sabia, no sabia, sí. Diu, i què vas a fer ara? Vaig a veure si he tret l'aviació, però me'n vaig. I diu, i ara al Càcer, que allà està la meva família, com que queda el seu xòfer, diu, agarra el cotxe i porta este xaval a operar els cotxes de línia del Càcer. I anant per allà el xòfer diu, però qui eres tu que el comissari deixa el seu cotxe? I li ensenya el carnet. Ah, diu, pues ha fet molt rebé. Ara pleguem els cotxes del Càcer. I a la que tira a pujar, estava Llorenç, el cobrador, que quan me veu a pujar, en vez de venir a cobrar, se la rea y se agarra al asiento del chofer. Bueno, yo escuché y había tenedores de silla, tres de sillas, y me había tres alcázar al costado de la puerta. Y cuando me chile ves que los tres dones al cácer se repletan la una contra la otra. Ya veurem, apleguem al cácer y baixe del coche. Y a unos 30 metros y había una tendeta, la mona. Y a la puerta de la tendeta y había tres dones. Cuando me veuen, se fan, estem en República, se fan el signo de la cruz, una pel carrer, l'altra per l'altra, i l'altra, quan no tenia carrer, la primera porta que veu un cobert, on sentia patatina. I una mata, què passa així? Bueno, no aplega, per 5 metres se tira damunt de mi una dona jove, plorant i besant-me a granel. Y él donde encontré que era la filla del alcalde y venía de casarse. Y cuando su germán se enanaba al frente, la germana no lo besaba. Dije, pero ¿qué es lo que pasa? Y me dijo, vine a mi casa. Dije, señora Teresa, mi casa está más propia, anem a la meua y después a la de usted. Dije, no, vine a mi casa. Y en vez de agarrar el carrer más curt, me porta el pesto bronceadas. Dic, però això què? Està funcionant. Apleguem a sa casa i com per ací per a València s'està a prop del mar, pues la casa estava oberta de part en part i estava granant. I quan la filla entra i em quedo plantat en la porta i quan em veu, tira la granera sense mirar on la tira i si hi ha, José, eres tu? Ai, senyora Teresa, qui vol que siga? I va i li diu a la filla, vés a buscar sa mare, però cuidado conforme li ho vas a dir. I quan se'n va la filla li diu, però tia Teresa, tu sabes què és el que passa? Diu, sí. El marit era l'alcalde. Diu, en l'alcaldia se les escriví un telegrama de Castelló de la Plana en el que diuen que el 18 d'enero t'havien fusilat a les 5 del matí. Ven a madre, que yo tenía una tía que com eren artistes de circo del costat de ma mare, als 3 anys ma abuelo la posa en un convent i en l'any 31 digueren a les monses que volguessin així, podien així ser, i se n'isque ma tia i una altra, i justet tenien que dar, i jo la vaig veure. I en vez d'aixir, vaig tancar la porta i dic, ah, pues sí que te veus que m'han fusilat. I resum d'això. Ara, per tenir, jo vaig dir, però en el llit pensava, però per què m'han fusilat? I al remat, dic, pues ja està. Per fer creure que havien agarrat el barco on estava la 129 brigada, pues digueren que havien fusilat al Mudebé. Però ni agarraven el barco ni me fusilaven.
Això demostra que se diuen moltes mentides. Una manera de socavar la moral de l'enemic és dir mentides, tot són victòries, quan potser la veritat són fracassos. No? Actualment podem veure en Síria o podem veure en qualsevol país que sempre se diu la informació mediàtica sempre és molt manipulada. En aquella època, estem en la Guerra Civil, que no és Guerra Civil, que és internacional, i evidentment també serien mentides. Anem a entrar en alguna anècdota més, contarem dues o tres anècdotes i que comencen a preguntar. Conta al principi, quan vas a València i et trobeses en la plaça Sant Agustí, que anaves a incorporar-te en la columna que anaven a treure.
Però això era al començament de la guerra. Pues la guerra al començar el 18 de juliol i això seria el 22 d'agost. Apenas hi feia un mes i algo. I aplegué al final del carrer de Sant Vicent i hi ha una avenida que baixava del Túria i anava a parar a l'estació. I a l'altre costat, a l'entrada de Sant Vicent, que hi havia una placeta, Sant Agustí, i una iglesia, hi havia un amic de la columna, Llàcer. Miquidra va ser I dic, què hi ha allà, cert? Diu, anem a entrar en la iglesia Sant Agustí. En la iglesia, a mi no me s'ha perdut res. Diu, no sigues així, els teus ulls no van a creure's en el que vas veure. Home, també diràs, anem. M'agarra del braç i entrem. I entre la porta per on entrem i l'altar, a mitjan camí, me va entrar en un quarto que no hi havia ni una caïda. I resulta que hi havia dos tabics, un en la paret aquella i un altre en aquesta paret, dos tabics. I es veu que algú, per lo que siga, tocar el tabic i va veure que sonava fofo, rere, com que tiren el tabic i se troben en quatre estanteries. I a cada estanteria n'hi havia una monja morta en el recient nascut. Aixina que fa que els catòlics, per no fer un abort, van cometre 17 crímens, perquè matar a 8 monges i a 8 dels recient nascuts, si no són 12 crímens, no sé què, què ha sigut. Això és el que hem passat en Sevilla. En Sevilla? Ah! A mi me cuidaran, perquè jo, conforme estic amb vostès així, ho he fet en universitats, en València, en Alicant, etc. I me cuidaran en Sevilla. I era el moment on el capsoc de Rajoy volia prohibir l'avort i caigué justetet. Aplega allí i me cuiden estos dos. Hi havia almenys 130 xiques. I dic, sabeu per què Rajoy vol prohibir l'abort? Perquè és un criminal igual que els catòlics. Mireu, i es va contar a les xiques el que vinc de contar a vostès. I en això ve la televisió. Vostè ho diria a la televisió. No he dit, no us diran res. Ho dic a la televisió i ve la ràdio. I vostè ho diria a la ràdio? Ho ha dit a la televisió perquè no la ràdio. I resulta que en Barcelona hi havia una dona que li agradava sentir la ràdio de Sevilla i va sentir el que jo dia i buscar i trobar el número de telèfon del professor Frank i li telefoneja. I li diu, professor, jo fins ara no ha dit res, però si me prenien per una embustera o per una loca. Però jo entri els primers dies de guerra en una iglesia, així en Barcelona, on en el mig de la iglesia trobaren una tumba on hi havia dos monges i dos recient nascuts. I ahí el professor Frank pues, ho envia per tot. Per telèfon, per tot, en fi. Jo crec que plegar allà a la caverna d'Ali Baba i los 40 de l'Ordre, això que diu en el Vaticà, no. Perquè el dia 1 d'abril pareix que el Papa anà i condemnà a tots els retors que havien comès un crim.
Ja teniu una anècdota més. Anem a veure, quina... Conta com casar les dones espanyoles en els teus companys brigadistes internacionals. Estan en Pobla Llarga.
Això va ser una... com sempre. El jefe del govern francès, imbècil, com sempre, va enviar una nota a l'Estat Major perquè a mi m'enviaren els francesos. I quan el comandant va saber que parlava igual el valencià que el castellà, me cridarà l'Estat Major. I jo estava en l'Estat Major. I en això, el jefe del govern francès envia una nota allà dient que no deixaria entrar en França ninguna espanyola que no fora casat per un jutge. Si en guerra... i sense guerra es pot casar per un alcalde i en guerra se pot casar per el jefe de la unitat, pues no, tenia que ser pel jutge. Ara el comandant me diu, vols anar a veure el jutge? Tu que parles el valencià? Dic, pues aniré. Vas a casa del jutge i el comencé a explicar-li el que passava. I jo veia que el jutge només que feia que mirar-me i el remat diu, però com és que tu parles el valencià com us ha de... Ai, a tallar molts rabos de ceba, a plegar molt moniatos, a anar a col·lir talonges i tenia que parlar el valencià. Diu, diu, pues mira, anem a arreglar els dos. Jo te dono el certificat de casament, tu cases els teus amics, me portes els papers, el firme i poses el cuyo, si t'he vist no m'acordo. Ah, sí, hi va bé a vostè, a mi també. I que no havia eixit ja en la porta, jo no sé com s'enterà, eixe, era un teniente d'aviació francès. Petit, que vol dir xiquet, en dient xiquet, en el cases també, i allà. Diu, xiquet, casa. I la dona, diu, està en l'estació, diu, pues allí està bé, adivine. I el va casar. Després vingué un teniente belga, un capità suïssó, i vingué i a plegar un sargento que estava italià, que estava en la mateixa bateria, i en ell se arriba un poquet, que era, va dir tanta cosa. I després d'ell, el capità d'estat major del grup francès, que jo estava baile tot el temps d'ell, en l'estat major, Marcel de Bernardi, tampoc tingui que casar-lo també. Així que es case a tots, porta i firma i dona cada un. Ara el cent demà me veig al sargento, que havíem estat en la mateixa bateria, sargento Francisco Francini, i està esperant, jo no sé el que esperava, però em queda res d'ell. I en això vaig a pegar un carro, un autobús, i de l'autobús baixen 5 xiquets i una dona. I els xiquets que diuen, papa, papa, i veig que van tots per el sargento i el Francisco Francini. Dic, però sargento, vostè ha passat més temps en casa que en la bateria? Diu, marsellers tenies que ser així, marsellers, però tu vas fer la feina.
Aquestes anècdotes les costem en l'institut per adults, perquè se riguem un poquet, però penseu que eren brigadistes que estaven, potser, 3 anys així en la península, no? Pegant tirs, i que la relació home-dones és normal en aquests casos. I per comprovar realment, perquè diguem, este home sempre ens diu la veritat, se n'anàrem a Pobla Llarga. I a Pobla Llarga anàrem al registre civil, diguem que érem historiadors, demanàrem a veure les actes de casament. Evidentment, se trobàrem 10 o 12, perquè ells no solament casaven, ni casaven només, i les tenim. Tenim fotocòpies dels registres civils de Pobla Llarga, de dones casades en estrangers. Noms, cognom, naixement, edat, és molt curiós. I, però, això ho diré als italians de mestres del llibre que han publicat, per favor, enviem-vos fotocòpies, s'enviaren, és molt curiós. Però anem a passar avant.
Lo de casa al retor. Estàvem en Balacroce i el retor feia 8 dies que se n'havia anat a Teruel. I jo sent un gos que lladrava el pobre, però es veu que no estava mal ni mucho menos que això de la forma que lladrava. I cridaré a 2 cabos, Cabo Pérez i el Cabo Mato, dic, ajudeu-me que vaig entrar per aquesta finestreta per traure el gos, perquè este pobre, no, estarà rabiós, aquest gos no està rabiós, ajudeu-me. I m'ajuden a pujar i salte. I quan saltem d'algun lloc quedem un poquet a cachaets, i jo em vaig quedar i m'alçava poquet a poquet. I és que en el rincó de la casa n'hi havia un munt de safrà increïble, què? I el rector este te l'ha collit el serrat. Com que obri la porta i a un descàvol li dic, ves a buscar el teniente Fort. El teniente Fort era de Cullera. I a l'altre li dic que agarra el gos i dona-li a menjar, que el pobre, des que ha mogut el rector encara no menjar. Com que ve el teniente Fort i diu, què passa, el modelo? Dic, vinga. Li obri la porta i dic, mira el que passa. Al Modeler n'hi ha una fortuna, dic, no li ho faci, dic, de niente. Com que anar a avisar el comandant, queda així de Llíria, i seient i vingué, i quan va voler això, avisar a Hacienda i enviar en un camió de València i s'enduveren el sabrà.
Ell estava això, contestant el front, pegant tirs, i en quant tenien aquestes anys, són gent jove. I quan va tenir que divertir-se i passar-se'l bé. Però allí, d'Oliva, ell tenia companys. Jo no sé si algú té estos condoms. Se ho diu l'alcalde i me diuen que sí, que són d'Oliva. Ell tenia un capità d'ací d'Oliva que era Simón Alba, que me contava que ell, que d'ací li contava, ell tenia un carrer de polos i de xerats, venent de l'Oliva. No sé si... Claro, estem parlant de dos generacions també. També tenia el comandant Sellent, que també era de Sir Oliva. I tenia un teniente també, Molió, de cognom Molió. Ha hagut que agarrar-lo perquè quan vaig als pobles intento veure si ell fa referència a persones del poble que anem. Bueno, mira, conta ja l'última, que facin preguntes. Vas a contar què te passa en el port d'Alacant i posterior i acabem.
Pues el comitè de no intervenció, tan criminal com sempre, diu, aneu al port d'Alicant que està declarat zona internacional i els nacionalistes no entraran fins que no hagin vingut barcos per traure-vos d'Espanya. Bueno, se n'aneu per callar. Apleguem al port el dia 29 i el 7 demà matí, perquè al dia a les 11 vaig entrar al cònsul francès, al cònsul anglès i amb mi es portaven el doctor Peset. I li dic a mon pare, esto mos et volen fer tragar una molt amarga. Creus? Bien. En Alicant hi havia el port on entraven els grans barcos, es parava almenys a 200 metres. I n'hi havia un xicotet port com això, i allà anaven els barquets xicotets. I és en un d'aixòs barquets que pugen els tres, el cònsul francès, l'inglès i el doctor Peset. Ara va el francès i diu, no s'amoïneu, esteu tranquil·lets. Van a vindre barcos estrangers, vos agarrarà per portar-vos a orar. I se'n van. I d'home se'n van, li dic a mon pare, això jo no ho tragui, hi ha alguna cosa que no va. I on estàvem nosaltres hi havia tres fileres de sacs de lentejes. I dalt del sac de lentejes hi havia una dona tota llarga, estirada, i estava encinta. I veu que estava avançada. La qüestió és que jo me'n vaig per a dins d'Alicant i aplega una farsa i veig a un capità de la Guàrdia de Salto que deia a tres xicones i tres xicons que volien posar ja la bandera fascista. I li dic, li ensenya la meva carta, vol un cop de mà, capità? Diu, no, a veuràs, trau la pistola o abaixeu la bandera o us abaixa tots. En un rellant desapareguen bandera i ells, tot el món. Estem un rat parlant i me diu, vaig a veure on està la meva companyia. Diu, pues jo vaig a veure el que fa mon pare. Ah, però a la que tira passat estava de dones que nunca havia ni una, tot el llarg. Jo dic, i què vas a fer? Si les espectatges et deien que no tens educació, I en això sé que venen cantant el Cara al Sol xavales i xavals des d'Albacete pa que li cant. Dic, i així tens que passar la pressa. I entonces ja no vas mirar a partir de les dones i després de les dones està el els soldats de Franco, perquè vegin els cínics i el criminal de la intervenció. Ells estaven ahí, no podien entrar en el port, però entraren els italians de la divisió Littorio. Els de veres que no tenien armes, i entraren ells, i entraren per dir, vengau-nos tot el que tingueu de valor, perquè els espanyols vos ho van a portar. I allí n'hi hagué qui ho vené, però altres ho tiraven al mar, igual que jo vaig tirar el meu llibre al mar que anava a fer. La qüestió és que d'ahir m'emprenen. Primer, antes de moure. Entraren els dos buques, el Canàries i l'Espanya, i d'ahir baixar la infanteria de Marina. I des de 7.000 homes que eren, perquè hi havia on estaven els sacs de lentejes, ahir devien d'haver 2.000 dones i 1.000 xiquets. Desembarquen aquells, n'hi havia 12.000 en armes, però havent, si no havien hagut les dones i els xiquets, s'haveren deixat matar, però matant d'ells també. Però al no voler fer mal a les dones i els xiquets, m'emprenguen, se'n suïcidaren 25. I ara veu en un espill i posa l'espill on tenia el cap la dona. La dona, de mirar pa cal cel i veure que no caia res, pues se gira cara a este home. I este trau la navaja i se posa a afaitar-se. Jo veig com s'afaita, deixa la navaja, agarra la toalla, es toca la cara, però no vaig veure el que havia agarrat després de deixar la toalla. I és que havia agarrat a treballar la navaja i vaig davant d'aquella dona, se degolla. Fíjense el xillit que pega aquella pobra dona que dona llum. Allí va donar llum, en això. I entonces jo, quan vaig veure això, on estava, podia passar un cotxe per un costat i per altre. Dic, vaig a veure on una plega el cinisme de la no intervenció. Jo sabia que eren criminals, sí, però vaig veure hasta una plegaria. Lo normal és que estan en el port d'Alicant, vinga una ambulància de l'hospital d'Alicant i que agarre la dona, el xiquet i el mort. Pues no. Entra una ambulància dels italians i agarren la dona i això. I és ahir quan m'emprengueren, mos tragueren i al començar a portar-nos al campo de los almendros. I nosaltres caiguem, érem de 7.000 i me mogueren els primers, apleguen a moure 9.000 i quedaren 8.000. que ells que eren el 7 de maig, dia 31, i dormirem en los en fi, dormirem. Mos posaren en el camp de los almendros, però jo de 9 anys sí que vaig dormir, però al citar-me, miri els armelers i vaig veure que hi haguessin les armeletes. Dic, mira, això va bé. Ara el 7 de matí no n'hi havia ni una. I em posa a fregar-me els ulls. I mon pare diu, te fa mal els ulls, José? Dic, no, estic segur. Com que estàs segur? Dic, sí. Dic, a nit, antes de dormir-me, vas veure el meletes i diu, pobre José, si saberes que sí, amb 1.000 homes, que fa més d'una setmana que no ha menjat. I eren ells que se menjaven això. Ara m'ho porten al camp de los almendros, al camp d'Albatera, i allí ja va ser pitjor, perquè el capità que hi havia allí, Merino, això era el més criminal que hi havia. Mos donava dos sardines i mitja i 50 grams de pa i un litre d'aigua. així que en un litre de la via teníem que beure, afectar-se, llevar-se, no podia ser. I en l'altre, pues, m'alegre que te liés. N'hi havia que per poder fer a dies majors s'ajudaven un entre altres en les clauetes d'obrir les llances, les llances d'això s'ajudaven els anys com vulgui i res a fer. I n'hi hagueren que moriren d'això de constipació. Ara després li pega a l'altre, al capità Ixe, en quant, el 4 de juny em va fusilar a 3. I a mi me posa el calabós perquè era francès. Ah, no. I és el calabós, poquet a poquet, venia la policia o la Guàrdia Civil i s'emportaven des del calabós i el remà me quedia soles allí en el calabós. I cada vegada, el 4 de juny, ne fusilen 3. I a mi m'agarra, que per això s'haurà donat compte que jo tremola la cosa, i me tenia del palo tan d'apretar perquè fusilaven la U, viva la República, viva el socialisme, viva el comunisme, i un tir de gràcia i a la fossa. Hi havia un fer en un pou i allí anaven a tirar-los. El dia 10 ne porten 4 i la mateixa cosa, un tir de gràcia al pou allà. I el dia 16 ne porten a un. Porten a un i quan li diuen de tirar, ell diu tirar, hijos de puta, i los hijos de puta tiraren. Va el teniente un tir de gràcia i tira el sastre. Tenia que haver parat, però li pega un segon tir de gràcia i tira el sastre. Li pega un tercer tir de gràcia i tira el sastre. I li pega 4 tirs de gràcia.
Bueno, entrem en preguntes si voleu. I... de les que voldrau, ell vos contestarà, inclusiu al marge de la guerra, ell té encara molta capacitat, per l'edat que té, ojalà, nosaltres estem així a plegar, deixa l'edat física i mental. Vale, preguntes. Que vull dir, sense problemes, sense complexes, digues, digues.
Benvingut a Oliva.
Que diu que a Tosí Oliva hi havia molta gent, com tu conegueres, en la batalla de Terol, però que en un moment determinat portaren xiquets de que s'havien recollit per allí, que perquè així feren una espècie d'hospital o de recull de xiquets en algun edifici. I eren xiquets que volien primer que eren de Madrid, Però la pregunta concreta quina és?
No, si coneixia, si ella quan havia estat en la batalla de l'Alp, si coneixia l'anècdota aquesta de la trobada d'aquest grup de xiquets en la...
I a on es troben?
En una església.
A on?
No. A la
ciutat. Quan entren les tropes vostres, de republicanes, en Terol, aquí trobarem una gran quantitat de xiquets que havien sigut recollits, però millor que en la infància, per tindre possibilitats, i que els republicans, l'exèrcit, es va recollir d'una església de Terol i molts d'ells es portaren a la ciutat. Coneixes aquesta anècdota?
Jo d'això no estic enterat de res. Sé que les monges s'endugueren molts xiquets i es van vendre a famílies riques que no tenien xiquets. Això sí que ho sé. Lo altre, de te vuelvo.
Gràcies. Vale,
m'espera.
Crec que el test que dia que va actuar del llaç en les màquines, que conté alguna d'això, de quina feina, quina era la seva tasca?
Quina era la teva tasca, la teva activitat en la relació amb els maquis que venien del món d'ahir dalt de casinos, d'ahir dalt, per atemptar. Quina era concretament la teua
feina? Nosaltres es replegàvem roba, es replegàvem municions, es replegàvem armes i els avisàvem d'on passava algú. I ahir no va ser nosaltres, però van ser dos xavals, perquè en l'osa de l'obispo, la Guàrdia Civil agarrar a un enlace, perquè dels enlaces moriren més i més entre morts i tancats. Els enlaces van ser 90.000, mentimentes que els de la muntanya, sin agarrar la policia i la Guàrdia Civil, 250, va ser el tot. I allà en l'osa de l'obispo agarraren justetet a un enlace, la Guàrdia Civil, i a culatades la mataren al mig d'una carretera. Ara això es donaren en compte dos xavals de l'osa de l'obispo i quan sabien que hi havia maquis, anaren i avisaren al maquis, diguen, ha passat això i això. I el maquis no eren prou, però ne replegaren i quan ja foren prou, esperaren un poc a que tingueren, perquè tots els mesos se reunia la Guàrdia Civil i la Falange, tenien una reunió, i l'Ajuntament del poble. I quan estaven en plena reunió, entraren els maquis i fusilaren a 6 guàrdies civils i a 7 falangistes. I a partir d'aquest moment ja no detingueren ningú en l'enlace.
El que vol dir que fèiem funció d'avisar ací i allà, i això era la seva. Sobretot era només de recolzament de menjar i d'alimentació i a on podien anar, perquè ací entre Catarroja i Massanassa hi havia un tren que tiraven a terra les vies que hi eren al barranc que n'hi ha. I clar, tot això era per avisos que diuen, mireu, a quina hora passarà aquest tren? O sigui, feien una espècie de comunicació a d'aquells que venien.
I tiraren justetet el 16 de març del 46, tiraren un pont de la via, però no se sap per què el tren de los ricos, que era el que més ràpid anava d'un lloc a l'altre, no isqué a l'hora. Però el tren de los pobres anava tan espaiet que plegà temps de frenar en Catarroja. Així és que el pont no va servir a res. Però l'any justet d'això, de tres que eren, detingueren els dos de Sevilla. Es detenen el 16 de març del 47. El 30 de març es condemnen a mort del 47 i el 16 d'abril del 47 es fusilen. Però antes de fusilar-lo, el José, un de Silla, José Benedito, li diu a la dona, dile al Mudeber que continue, que no en parlarem nosaltres. I jo, pues, vaig continuar. Però no se sap com aplegaren a enterar-se. I un dia, jo vivia en un hort, que la casa era de Silla i el corral de Picasset. i estem el 9 de julio. I va, i n'hi ha un falangista que estava en la Guàrdia Civil i va sentir com el de Silla avisava el de Picassent. A migdia s'han de reunir dos parelles de cada puesto per anar a detindre'm a l'hort. Ara va este falangista i a l'eixir del quartel tropeça en la viuda de Benedicto i li diu: vas a estar contenta perquè a l'Alcàsser van a detindre a migdia per fusilar-lo. Ara la dona diu: pues ja era temps. I l'altre se la rea, però la dona se'n va al mercat a veure si trobava la meua, que era de Silla, i vosaltres vivien en Silla, i troba la meua dona i li diu: avisa a José que van a detindre per fusilar-lo. Com la coneixien en Silla, se necessitava un passe en aquell temps per anar d'un poble a València o a això, tenies que tindre un salvoconducto. I anar la meva dona a Silla i diu: jo volia un salvoconducto pel meu home, no troba feina si he d'anar a Barcelona, com que me feien el salvoconducto i a Barcelona. En Barcelona vaig trobar un amic, de forma que poguera fer també un salvoconducto. En fi, havien demanat un salvoconducto de frontera, que allí només que tenia que fer un pas i ja estava, d'Espanya a França, i valia 50 pessetes. I el que anava a demanar això era un antic comissari de policia de Barcelona, i venia a dir, havia estat 7 anys en la càrcel, i venia a dir, però li quedaven amics ahir, i anar i demanar un salvoconducte de frontera per mi i donar les 50 pessetes. Li diuen: vine demà. El 7 demà matí va el comissari pel salvoconducte i li diu: mira, el salvoconducte, però no te'l podem donar. I anem a tornar-te les 50 pessetes. Tu vols exigir de veres? I diu: clar, si no, no haver vingut. Pues tienes que ser el conducto y dime que se la rea enseguida, tenemos de detindre. Porque yo agarré el tren y me la reí para la frontera. Y al plegar a Olot, un poco antes de plegar a Olot, ves que puja la policía per darrere y em vas tindre el tren en marcha que tirava avant. Y vaig estar 3 dies sense beure ni menjar per poder passar. Però passi la frontera, per això estic així, tenia 28 anys.
Com va aconseguir sortir del Camp de Batera?
Com,
va estar tancat en el Camp de Batera. Sí. Com va aconseguir sortir del Camp?
No, com va eixir des del Camp de Batera?
Del Camp de Batera?
Sí,
del Camp de Batera. Hi havia tants crímens, perquè me fusillaven a muntó, i com se moria molt de fam i de totes les malalties, el camp Franco el tancant. I entonces mos enviar els valencians a casa de València, els catalans, catalans, i a mi me toca Portaceli. En Portaceli vaig estar 5 dies, i feia ja quasi un any, i com no tenia res contra mi, em posaven en llibertat. I jo, pues, aplegué al poble i les xiques, les xavales que me coneixien, pues, tornen a vindre a mi, anava en elles, tot això. I tenia que presentar-me cada 15 dies a la policia en València. Però n'hi hagué un grup de xavalers que no ens agradava això de les xiques, i quan aplegué, la policia me diu: espera't un poc, ahí assentat. I d'allí un ratet ve uno i ja ven esposes, i em posen les esposes i a la casa el modelo. I en la casa el modelo, pues, vaig estar 2 anys i mig, i d'ahí m'enviaren a Aranjuez, perquè d'Aranjuez tenien que enviar-me a un canal que tenien que fer en Sevilla, en el canal de Dos Hermanas. Però en Aranjuez vingué un teniente, el que replegaba los prisioneros para la Sevilla, un teniente fascista y un teniente de la República, pero estaba, y eran estos meches, y va y el republicano y dice, mire con el brazo, usted creo que puede trabajar, porque en Sevilla ahí el brazo este, y digo, bueno, pues este que quede. Y formaren dos equipos de fútbol y pasaren jugando a fútbol hasta que me enviaren a Tevega a casa.
A ver, si voleu alguna pregunta, i si no, a veure, una pregunta més.
A la cárcel Modelo va estar en algú d'Oliva?
En la cárcel Modelo estaries en algú d'Oliva?
Ui, d'Oliva i de tota la província. Érem una muntona. Antes de plegar jo, en les celdes que era per una persona ni havia de ser. I quan jo plegui, en la meva érem set, n'hi havia una muntona. I ahí passa una cosa. Resulta que en la primer galeria li tragueren la Juan Simón, perquè en la primer galeria estaven els condenats a mort. I Juan Simón és una calçó que parla just d'això dels morts. Ara nosaltres, la segona galeria, estem justet al costat de la Juan Simón. I com érem els primers en saber que anaven a fusilar, doncs ens tragueren la Dolorosa. I després estava la tercera. La tercera, ahí estaven els abogats, els alcaldes, la banda de música, i ells, quan els obrien la celda de matí, ja la tenien oberta i podien anar a passejar i tot. Mentiment és que a nosaltres ens obrien per donar-nos el caldo de fulles de col que tenien ells cafè i en seguida ens tancaven. Ara passa una cosa, que el director li pega per tindre un equip d'esgrima i va llogar a un professor de crima de València. Ve el professor i érem 8, se'n presentaren 8. De 8 al començar en 3 antes que jo, i va veure que ningú d'ell sabia d'això. I ara, al comencem, el professor i jo, jo no em tocava perquè era professor, però ell a mi tampoc, com que parà i li diu al director, diu, en vez de gastar-se diners en mi, agarre este xaval que sap manejar això. Dic, pues muy bien. Ara, fíjense si estava loco per l'esgrima. Se tenia que anar a luchar uno cada 21 dies. Después, si n'hi havia un que no estava en el seu puesto, 15 dies de calabós. Però a nosaltres, a l'esgrima, en vez de cada 21 dies podíem anar 21 vegades per dia a dutxar-nos. I podíem anar a un volient i no ens posàvem al calabós. Així és que quan tu volies dutxar-se, venia al meu deber. Jo volia dutxar-me a l'Evine. Anava, este és de la grima. I entrava a dutxar-se. Agarraven a dos o tres o quatre, que no estaven en el puesto que tot acaba i venien. Al Mude venien quatre que van anar al calabós. Anava, de l'esgrima. I no anaven al calabós. I un dia veu de l'esgrima i em diu, tu saps el que diuen de tu, al Mude? Dic, ai, no, però no ho vas a dir. Diu, sí. Diuen que eres comunista, però que no ho vol dir. Dic, pues més val que ho vegin ells, que saben en el treball que fa el que sóc, que no anar a dir-lo i no fer res. Passa una mala cosa, i és que el director s'empenya m'haver donat més llibertat. Diu, vas a tindre més llibertat, però tots els diumenges has de prendre l'hòstia. Me cago en la mare hòstia que estava jo allí, anava fent una feina. I va i s'equivoca el jefe, un de servicis s'equivoca. i en vez de nisqueren una docena per anar a treballar al canal de dos germanes a Aranjuez, i va i s'equivoca de nom i em posen a mi. I a l'eixir el jefe de servicis que anirà me diu: jo tu te conec, tu no t'has de dir així. Dic: sí, sóc el jefe de la grima. Diu: mira, vaig a tancar els ulls perquè en base serà millor que així. Ah, moltes gràcies. I era així anar com anaria a l'enquest. I acudia a l'enquest i s'apanyaren que formaren un equip de futbol, i quasi, quasi, i allí jugàvem a futbol, fins que me vingué la llibertat.
Moltes gràcies, Josep, per vindre a Oliva i contar-nos tantes idees com a l'Institut, un poquet el seu testimoni, i bueno, moltes gràcies a la Regidoria de Cultura per fer possible una programació completa que feia molt de temps que estem esperant. La meva pregunta és la següent. Vostè, en el seu documental i en altres molts llocs, ha contat la repressió conforme l'ha viscut. Ara trobem que en el règim la conformen els hereus d'aquestes mateixes persones contra que vostè va lluitar. ¿Es podría dar algún tipo de consejo o algún tipo de...?
Que diu que tu vas viure una repressió molt forta, però ell opina que actualment el govern actual està també actuant, si no tan durament, en aquesta línia de falta de llibertat absoluta. Si li podries donar algun consell o algú?
El millor consell és que mentimentes ja està capitalisme, no podem viure conforme toca. Així que el primer que hi ha és reunir-nos verdaderament tots i acabar amb el capitalisme.
Si voleu, com a cosa graciosa, va cantar-vos el Carlson i després ja vos dic, alguna foto i algun llibre, si voleu, vos el firma i acabem el dia. Ara, canta-nos
el traguerem en la càrcel. Cara al sol con la camisa vieja que tú robas de un rojo ayer, hallarás la muerte si te llega y no te vuelvo a ver. Volverá venir la pasionaria, Juan Negrín y don Manuel Lasaña, arriba pachas a correr, que los rojos vuelven otra vez. Y así sigue.
Thank you.